Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit encetem aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dimarts, dia 19 d'agost. Cobrim parlant a nivell local que la Peri de Balaguer està duent a terme aquests dies treballs d'adequació a la caseta situada a l'entrada de l'escola Gaspar de Portolà. Ho fa amb l'objectiu de millorar-ne l'ús compartit que es fa amb l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'AFA del centre i l'Esplai Gaspar de Portolà. Les obres tenen un pressupost de 23.500 euros i es preveu que estiguin finalitzades abans de l'inici del proper curs escolar. D'altra banda, a nivell comarcal, destaquem que el Consell Comarcal de Noguera mostra les seves queixes pels nombrosos talls elèctrics dels darrers dies a municipis de la comarca i exigeixen que tant Endesa com el Govern de Catalunya assumeixin la seva responsabilitat i adoptin les mesures necessàries per garantir un subministrament elèctric estable, segur i digne per a tota la ciutadania. A banda d'aquestes qüestions, també tractem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. També a comarca parlem que l'Ajuntament de Camarasa ha instal·lat nous plafons informatius a Fontllonga i Figuerola de Meià dins del projecte de senyalització patrimonial que ja es va iniciar al nucli antic de Camarasa. Els nous suports ofereixen informació històrica i contextualitzada sobre els elements més rellevants de cada poble, amb l'objectiu de fomentar el coneixement, la divulgació i el respecte pel llegat arquitectònic i cultural. D'altra banda, en l'àmbit de successos destacarem que han estat detingudes dues persones vinculades al terrorisme jihadista a Vallfogona de Balaguer. Un dels detinguts accedia de manera sistemàtica a pàgines vinculades al Daesh. I Catalunya surt de la màxima alerta del risc d'incendis i s'aixequen les restriccions als espais naturals. Protecció Civil informa que cap municipi es troba en els nivells més elevats del Pla Alfa. En l'àmbit econòmic, les exportacions de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran cauen un 3% al primer semestre i se situen en els 1.482 milions d'euros. El grup d'alimentació, begudes i tabac lidera les vendes a l'estranger amb 900 milions d'euros. En l'àmbit agrícola, destina a agricultura 1,5 milions en ajuts per instal·lar mesures de protecció envers la fauna cinegètica als conreus. Finalment, en l'àmbit cultural destacarem que Marina i Capi porten la seva música en directe al cicle Música i Tapes aquest dimarts al vespre a la plaça del Mercadal. I Valdemà acull divendres una nit de música, glosa i gastronomia arrelada al territori amb Anna Roig, Carles Velda i Ferran Aixela. Pel que fa als esports, el Besa s'escalfa per a la cursa de la Cordera del 7 de setembre amb una caminada i un bany nocturn. La Paeria de Balaguer està duent a terme aquests dies la reforma de la caseta ubicada a l'accés de l'escola Gaspar de Portolà. L'objectiu és millorar-ne l'ús compartit entre l'AFA i l'Esplai.
La Paeria de Balaguer està duent a terme aquests dies treballs d'adequació a la caseta situada a l'entrada de l'escola Gaspar de Portolà, amb l'objectiu de millorar-ne l'ús compartit que en fan l'Associació de Famílies d'Alumnes del Centre i l'Esplai Gaspar de Portolà. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, la Paeria d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, la distribució actual no era l'adequada, ja que l'espai havia estat en el passat la residència del conserge i encara conservava els elements com una banyera que limitaven l'aforament òptim de les instal·lacions. Amb la reforma, cada entitat disposarà d'una zona pròpia per desar-hi material, així com d'un ampli espai comunitari i nous serveis, entre els quals hi haurà un bany amb rentadora.
Aquesta era la caseta antigament on vivia el conserge de l'escola i estava compartida entre l'Esplai Gaspar de Portolà i l'AFA de Gaspar de Portolà. Aleshores hi havia molt espai, hi havia un molt espai però no estava ben distribuït, també hi havia una banyera que tampoc no es feia anar i aleshores es va optar per llançar tot el que no es pogués aprofitar i a partir d'aquí refer els espais. Quedarà una zona comuna molt ampla. Després hi haurà un espai per l'AFA, l'altre espai serà per l'Esplai i després tindran un espai també comunitari. Mantindrem la rentadora, bueno, ficarem una rentadora, hi haurà un calentador, la pica de mans i el vàter. I després ells repartiran l'espai en funció de les seves necessitats.
Profitós ha remarcat que es tracta d'una demanda històrica de totes dues entitats, ja que l'escola acull nombroses activitats extraescolars durant el curs i a l'estiu les estades i l'Esplai.
Sí, era una demanda històrica allà que van dir l'hem d'entomar perquè clar, és un lloc on se fan moltes activitats extraescolars durant tot el curs i després també a l'estiu se fan les estades, se fa l'esplai, sempre hi ha moviment de nen i clar, era una cosa que s'havia de tenir al dia.
Les obres adjudicades a una empresa de Balaguer per un import de 23.500 euros es preveu que estiguin finalitzades abans de l'inici del proper curs escolar.
Música. En l'àmbit de comarca destaquem que el Consell Comarcal Noguera mostra les seves queixes pels nombrosos talls elèctrics dels darrers dies a municipis de la comarca de la Noguera. Segons expliquen, des de l'ENS, en un comunicat, volen expressar la seva profunda queixa i indignació davant els constants talls de subministrament elèctric que han patit els municipis de la comarca de la Noguera, especialment des del passat dijous dia 14 d'agost. Entre aquests talls, divendres passat hi va haver una apagada de més de 5 hores a Castelló de Farfanya, coincidint amb la celebració de la Festa Major. També ha registrat talls a Albesa, Cubells, Gerb, La Sentiu, Montgai o Tiurana. El gerent del Consell Comarcal, Jordi Oronic, ha explicat en declaracions de Ràdio Balaguer que aquests talls reiterats no només han provocat incomoditat, sinó que han afectat greument la vida quotidiana dels veïns i veïnes, així com el funcionament de comerços, serveis i explotacions agrícoles i ramaderes.
Doncs mira, ja fa mesos ja que els diferents ajuntaments estan queixant-se de ja no de microtalls, sinó de talls a la línia constants, i durant aquest últim cap de setmana, ja des del dijous passat, fins a diumenge a la tarda, doncs, han estat constants a diversos municipis. Ja no era actual d'una sola línia, sinó que estàvem parlant des de municipis com Castelló de Farfanya, que està en una línia, a Tiurana, a Bellmunt, hi havia diferents municipis que anaven caient les línies i hi havia doncs, aquests talls. Això va fer doncs, que els alcaldes estiguessin ja preocupats, estiguessin ja cansats de sofrir aquests talls, no bàsicament per amb ells, sinó per al final els seus ciutadans, amb tot el que implica, sobretot amb temes de negocis, amb granges, amb explotacions agràries, a part de les molèsties del dia a dia, i doncs vam acabar promovent entre els diferents alcaldes, a través del Consell Comarcal, un comunicat més, doncs queixant-se o fent-nos referència a que ja n'hi ha prou, que ja estem cansats, que els alcaldes estan ja tips de patir aquests microtalls i talls a les nostres línies.
Des del Consell recorden que fa poc més d'un any el Consell d'Alcaldes de la Noguera va aprovar una moció reclamant una solució definitiva al problema dels talls i dels microtalls que pateix tota la comarca. Conseqüència d'aquesta moció, els representants de diferents consells comarcals de la Vegueria de Lleida van tenir una reunió amb representants d'Endesa a la Diputació de Lleida, on es va posar de manifest tota la problemàtica de les diferents línies que porten electricitat a totes les comarques. Degut a l'activació del Pla Alfa 3, a conseqüència de les altes temperatures, el número d'incidències s'ha incrementat notablement durant els darrers dies. En aquest sentit, Endesa justifica els talls de llum i la seva durada per l'aplicació del nivell 3 del Pla Alfa contra incendis. Expliquen que una avaria que, per norma general, es resol en minuts, es pot allargar hores, donat que, en aquesta situació, no es poden fer reconnexions directes perquè s'ha de fer una inspecció a la zona i sol·licitar permís als agents rurals, especialment en àrees de bosc. Des del Consell Comarcal manifesten que són conscients que aquests problemes es repeteixen des de fa anys i responen en gran mesura a la manca d'inversió en les infraestructures elèctriques del territori.
Sí, sempre des d'Endesa ens diuen que aquests talls són provocats per l'activació dels plans Alfa. Els temes dels incendis fa que s'activin uns protocols de seguretat i fa que les línies saltin i s'hagin d'anar a revisar manualment o presencialment sobre el terreny. Clar, nosaltres el que els diem és que aquest protocol, si és el que és doncs és estricte, doncs és el que hi ha, però si hi hagués bona inversió i una millor infraestructura, no saltaria tant i, per tant, no hi hauria aquests microtalls, o sigui, no caldria anar a veure presencialment res, però no saltarien les línies. Això és el que els vam comunicar el seu dia a Endesa i ells es van emparar doncs, a veure que tenien molta inversió per fer a tot arreu i que estaven limitats doncs, en funció dels pressupostos i l'estat marcava dels diners que podien invertir a cada territori.
Per tot plegat, el Consell Comarcal exigeix que tant Endesa com el Govern de Catalunya assumeixi la seva responsabilitat i adoptin les mesures necessàries per garantir un subministrament elèctric estable, segur i digne per a tota la ciutadania. Des d'Endesa han indicat que són conscients de les queixes i van indicar que estan pendents de concretar data per a una reunió amb els alcaldes de la comarca. Des del Consell resten, doncs, a l'espera d'una resposta clara i actuacions concretes que posin fi a aquesta situació intolerable. En aquest sentit, Oronic ha avançat que en la propera comissió d'alcaldes es pren l'assistència d'algun membre d'Endesa per a que els expliquin quines mesures estan fent.
Sí, la idea que portem, que això hem d'acabar de lligar, és que el pròxim Consell d'Alcaldes ens vingui un representant d'Endesa explicant-nos això que al seu dia ens van explicar també a una reunió que van fer els diferents consells a la seu de la Diputació de Lleida, on ens expliquin doncs, això, la seva postura, que en part és lògica, doncs, perquè s'ha de prevenir el tema dels incendis, però clar, si els hi escapa, doncs, que ja et dic, si hi hagués una millor inversió al darrere, doncs, no hi hauria aquests talls i, per tant, doncs, no hi hauria aquestes interrupcions del servei.
I continuem parlant de temes de comarca perquè l'Ajuntament de Camarasa ha instal·lat nous plafons informatius a Fontllonga i Figuerola de Meià, dins del projecte de senyalització patrimonial que ja es va iniciar al nucli antic de Camarasa.
Els nous suports ofereixen informació històrica i contextualitzada sobre els elements més rellevants de cada poble, amb l'objectiu de fomentar el coneixement, la divulgació i el respecte pel llegat arquitectònic i cultural. Es tracta d'una actuació feta amb la col·laboració del Museu de Suport Territorial del Museu de la Noguera. L'alcaldessa Elisabet Lizaso recorda que aquesta iniciativa forma part del Pla Estratègic de Turisme, que preveu renovar tota la cartellera informativa per posar en valor els béns culturals d'interès local i les meravelles sovint desconegudes dels nuclis antics.
Aquests plafons que ara estem acabant de col·locar estan dintre de lo que és el Pla Estratègic de Turisme, que era renovar, treure cartelleria vella i posar una cartelleria totalment nova. Aquests plafons, bàsicament, el que volem posar en valor és el patrimoni. Vull dir, Camarasa, tenim molts vecins, tenim nuclis antics on hi ha meravelles i a vegades eren les grans desconegudes. Sí que arribaves i ho podies veure, però mancava el dotar el que estàs mirant amb la informació correcta, vale? I informar la gent de què és aquell espai que està visitant. Que això a vegades també és el que ajuda més a que la gent et valori, la gent que et visita ho valori d'una altra manera. I moltes vegades la gent pròpia que hi vivim, que amb aquests plafons hem de fer l'exercici de parar i llegir, i això sempre és bo per tothom.
Lizaso destaca que el projecte inclou tots els nuclis del municipi, la part antiga de Camarasa, Fontllonga, l'Ametlla i la Barònia, sempre amb l'assessorament del Museu de la Noguera. Actualment ja s'han col·locat els plafons a tots aquests punts i només resta pendent l'actuació Sant Llorenç de Montgai.
Llavors ho estem fent a tots els nuclis, cartelleria tant al nucli antic de Camarasa com a la resta de pobles que formen part d'aquest gran municipi. Vull dir, també s'ha fet cartelleria a Fontllonga, a l'Ametlla, a la Baronia, que ja també va sortir la de la Baronia, i tot això dotat del contingut necessari i correcte que ens facilita i ens ajuda el Museu Comarcal.
A més, s'han editat postals amb el text i les imatges dels cartells, disponibles al centre de visitants, que inclouen un mapa per localitzar cada emplaçament.
Hem aprofitat aquest text i aquestes grans imatges que han quedat xulíssimes als nostres cartells, i estem fent també postals que estan totes al centre de visitants per a aquells que ens visiten. Darrere tenen el mapa d'on està ubicat aquest cartell, d'on està ubicat aquest espai a visitar, per també donar més contingut i més idees a les persones que ens vulguin vindre a gaudir.
Obrim el capítol de successos parlant que han estat detingudes dues persones vinculades al terrorisme jihadista a Vallfogona de Balaguer. Un dels detinguts accedia de manera sistemàtica a pàgines vinculades al Daesh.
Segons ha explicat la policia, la investigació es va iniciar fa un any i mig, després que agents del cos detectessin una persona a internet que accedia i publicava de forma sistemàtica i continuada continguts vinculats a pàgines de l'organització terrorista Daesh. El consum prolongat d'aquest material, juntament amb la voluntat d'un dels detinguts de desplaçar-se a zona de conflicte, va fer que la policia decidís detenir-los dijous passat pels presumptes delictes d'autodoctrinament, adoctrinament actiu terrorista i col·laboració. El principal investigat ha ingressat a la presó. Segons els investigadors, un dels detinguts presentava un nivell alt de radicalització i accedia a repositoris jihadistes de manera sistemàtica i continuada. A més, consumia material jihadista de manera prolongada i actuava de vector de captació, adoctrinament i d'autocaptació per a cometre atemptats terroristes. Així, dijous passat al matí, els agents van portar a terme un dispositiu policial que va concloure amb la detenció dels dos individus i el registre als seus respectius habitatges, on la policia ha intervingut diversos dispositius informàtics que estan analitzant. La investigació ha anat a càrrec de la Policia Nacional, sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número 1 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Així mateix, la policia espanyola també ha comptat amb la col·laboració de l'Agència d'Intel·ligència del Marroc.
D'altra banda, la Generalitat ha desactivat aquest dimarts a la matinada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, després que el risc d'incendi hagi baixat de forma generalitzada al territori. També s'aixequen les restriccions vigents des de dissabte i es reobren els accessos als espais naturals dels municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals. En els darrers tres dies, les activitats esportives i altres acampades s'han hagut de traslladar a un nucli habitat o suspendre en aquestes poblacions, entre altres limitacions. Segons informa Protecció Civil, aquest dimarts cap municipi no es troba en nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal ni en nivell 3 de perill molt alt. En els darrers dies, l'onada de calor havia fet disparar els termòmetres i el risc d'incendi ha estat extrem en més d'un centenar de municipis de Catalunya, mentre grans focs estan devorant el nord-oest de la península. En aquest sentit, el govern ha enviat aquest llums un comboi d'ajuda per combatre els focs. Concretament, participarà en les tasques d'extinció de l'incendi de Jarilla, a Extremadura, i el formen 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, que s'hi quedaran fins divendres, segons està previst. Aquest comboi de 14 vehicles i 55 bombers han sortit des del Parc de Bombers de Lleida. En l'àmbit agrari destaquem que Agricultura destina 1,5 milions en ajuts per instal·lar mesures de protecció envers la fauna cinegètica als conreus. Poden servir per finançar la instal·lació de filats elèctrics o comprar munició per al control del conill de bosc. Fins ara s'ha aprovat el Pla de Control de la Població de Conills a les comarques de Lleida i el Pla de Control de la Població de Porc Senglar al massís de Rocacorba.
Els ajuts tenen l'objectiu de reduir les despeses relacionades amb la inversió i contractació d'aquestes mesures, tant als titulars d'explotacions agràries afectades com als gestors cinegètics. Entre altres, les persones beneficiàries poden ser les titulars de les explotacions agràries, organitzacions de productors, cooperatives o titulars de les àrees privades de caça que tinguin terrenys en els àmbits geogràfics dels plans de control aprovats. La primera línia d'ajuts està destinada a l'adquisició de protectors per arbres fruiters, xarxes i tancaments perimetrals i filats elèctrics per prevenir que la fauna cinegètica accedeixi als conreus. La segona línia d'ajuts està destinada a l'adquisició de dispositius de visió tèrmica i nocturna que, quan s'instal·len a les armes de foc, aquestes actuacions han de ser autoritzades pel departament amb caràcter d'excepcionalitat, ja que l'ús d'armes de foc està prohibit pel tret nocturn a l'estat. La tercera línia d'ajuts està destinada a l'adquisició de munició del calibre 12 per al control exclusivament del conill de bosc, que suposa una despesa important en munició per l'elevat nombre de captures. Finalment, la quarta línia d'ajuts està destinada a la contractació d'empreses i professionals que realitzin serveis de control de les espècies cinegètiques objectiu dels plans de control.
I encara dins d'aquest bloc i dins d'un àmbit més econòmic, les exportacions de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran es van situar en els 1.482 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, un 3% menys que durant el mateix període de l'any anterior. Un 3% menys que durant el mateix període de l'any anterior. El sector que lidera les vendes a l'exterior, que engloba alimentació, begudes i tabac, va caure en 8,1% fins als 900 milions d'euros, mentre que el segon sector, més important, els dels béns d'equip, va augmentar un 1,5% fins als 161 milions d'euros. L'acumulat de l'any se situa en números negatius malgrat la millora dels resultats del mes de juny, en què les exportacions van pujar un 2,8%, amb 351 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Encetem el bloc cultural parlant que Marina i Capi porten la seva música en directe al cicle Música i Tapes aquest dimarts al vespre a la plaça del Mercadal.
Aquest dimarts a les 9 del vespre, la plaça del Mercadal tornarà a omplir-se de bona música i ambient d'estiu amb una nova cita del Música i Tapes. La iniciativa impulsada per la Paeria de Balaguer combina cada setmana gastronomia i actuacions en viu amb el talent de casa nostra. Els protagonistes d'aquesta edició seran Marina i Capi, un duet format per la cantant balaguerina Marina Angerri Mesalles i el guitarrista Adrià Martínez Capitán, de Castellserà. Amb un repertori variat i actual, interpreten cançons en català, castellà i anglès, oferint un directe proper i delicat, ple de matisos. La proposta promet una vellada per gaudir de bona música, ambient agradable i tapes per fer el vespre més rodó. A més de la carta habitual, la novetat d'aquest any és la creació d'una beguda tipus còctel especial per l'ocasió, que es pot servir amb alcohol o sense, i també una tapa específica de música i tapes. Així doncs, recordem que el concert de Marina i Capi es durà a terme dimarts a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal.
I a banda dels esports, un altre apunt cultural al poble de Valdomar, emplaçat entre el Montsec i el riu Segre, es convertirà en escenari d'una proposta artística i cultural que posa en valor la identitat dels països catalans des de la perifèria. El tàndem musical, format per Anna Roig i Carles Belda, presentarà un repertori eclèctic de versions en català, francès, occità, portuguès i crioll, combinant l'elegància de la chanson amb l'energia de l'acordió diatònic i la música d'arrel. Els acompanyarà el col·lectiu Glosa Càustica, que recupera la glosa com a gènere poètic i cantat de crítica i cohesió social. La seva proposta porta al present formes com els garrotins, les albades i les corrandes, amb un to irònic i provocador. En toc humorístic de la nit el posarà l'actor i còmic Ferran Aixelà, reconegut per la seva feina al programa El Foraster de TV3, que oferirà un ròstic perifèric carregat de sàtira i reflexió. Finalment, l'astronomia i el vi també hi tindran un paper destacat, amb un tas maridat a càrrec del cuiner Sergi de Meià, que proposarà plats elaborats amb producte local per acompanyar els vins del celler Vall de Valdomar, de la DO Costes del Segre. Les entrades es poden trobar a perifèriacultural.cat. L'entrada és gratuïta per a les persones residents del poble, que hauran d'acreditar-se amb el certificat d'empadronament. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Aprofitant la lluna plena, el grup excursionista d'Albesa organitza una caminada nocturna aquest divendres 22 d'agost, amb sortida a les 8 des de les piscines municipals del poble. Després de la caminada, de 9 a 11, es podrà gaudir d'un bany nocturn per relaxar-se després de l'activitat. Els participants poden escollir entre fer 5 km a peu o 10 km corrent. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom i no hi ha necessitat d'inscripció prèvia. La caminada pot servir d'entrenament de cara a la propera cursa de la Cordera d'Albesa, la més antiga de Catalunya, que se celebrarà el pròxim 7 de setembre. Les inscripcions ja estan obertes, amb un preu de 15 euros per a la cursa, incloent-hi el lloguer del xip. La data límit per inscriure's és el dia 24 d'agost i un cop hi hagi 250 persones apuntades, es tancaran inscripcions. Per als qui no vulguin córrer, es durà a terme una caminada popular de 5 km, apta per a tots els nivells, feta per a passar una bona estona i gaudir del paisatge de la Noguera. Aquesta té un preu de 12 euros. Inscripcions disponibles a www.iter5.cat.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que avui a la portada porta el titular principal, és l'arrest dels dos joves de 26 i 24 anys a Vallfogona de Balaguer, acusats de terrorisme jihadista. Segons la Policia Nacional, un d'ells és reincident i feia tasques de captació. També destaca el fort aiguat en calamar-se i vent que ha afectat la Seu d'Urgell, deixant arbres caiguts i desperfectes. En salut, preocupa l'espera mitjana de gairebé 6 mesos per accedir a visites d'oftalmologia a l'Hospital Arnau de Vilanova. I en l'àmbit esportiu, el jutge assegura la continuïtat de Lleida Club Futbol en suspendre els embargaments vigents contra el club. A la mañana el tema central és la detenció de dues persones vinculades al jihadisme a Vallfogona de Balaguer. També destaca la sortida d'un grup de bombers de Lleida cap a Extremadura per col·laborar en les tasques d'extinció dels incendis. I un altre dels temes és que Cervera ha celebrat l'arribada de l'aigua de Sant Magí amb diversos actes tradicionals. A més, es parla de la indignació a la Noguera pels microtalls d'electricitat. I pel que fa a d'altres notícies, els contagis de Covid pugen a Lleida durant el juliol i denuncien la deixadesa a la Rambla d'Aragó dels parteners. Finalment, el punt avui posa el focus principal en l'Afganistan, qualificat pel diari de Forat Negre. El país viu en l'abandonament internacional mentre el règim talibà intensifica la repressió i la deshumanització de nenes i dones. En política internacional, Donald Trump es mostra obert a una cimera trilateral amb Zelensky i líders europeus. I en clau esportiva, el Barça destina 56 milions d'euros als salaris dels seus esports professionals. Les seccions van tenir una desviació de 7 milions d'euros, diners que van ser avalats per la Junta. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts.